Ràdio Estel. Són les 6 de la tarda.
Avui és festa. Un comentari d'actualitat a càrrec de mossèn Jaume Aymar, director de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana.
Déu vos guard, amics. Avui és festa. En Raimon Algueró se n'ha anat a fer el cim, el més alt que fins ara ha pogut abastar. En Raimon, jesuïta, era com un infant crescut. S'admirava de tot. Feia molts anys que acompanyava joves i recíprocament s'havien encomanat aquesta jovialitat. Acompanyava des del despatx, però sobretot els acompanyava als campaments, a les excursions, a les sortides, en els esdeveniments familiars. Acompanyava joves, adolescents i infants amb la sol·licitud respectuosa d'un pare o d'un amic. Quan calia, celebrava missa sota un pi o al cim de la muntanya. El vaig veure per darrera vegada en el comiat del pare d'un bon col·laborador de Ràdio Estel, en Joan Ortiz. La família havia col·locat una fotografia del finat sobre el taüt. Quan en Raimon va anar a espargir-lo, es va aturar un instant mirant la foto, emocionat, però amb la certesa que ja era el cel. Com nosaltres avui ens emocionem veient tantes fotos del nostre benvolgut Raimon. Unes fotografies que els amics han penjat a YouTube en un vell homenatge plàstic que porta per títol Més de 40 anys caminant junts. Un amic jesuïta ens explicava així els darrers moments. Està en pau. Aquesta tarda li hem donat l'unció dels malalts. Una bona colla de companys jesuïtes i familiars. Ha estat emocionant. Fins aquest matí no se n'ha adonat de què era el final. Quan l'ha visitat el doctor Nom de Déu, li ha preguntat, però què és el que tinc? Més tard ha preguntat a Llorenç Puig a la seva neboda gran, és per morir? Li han dit sí. Llavors ha respirat fons, ha tancat els ulls i s'ha quedat en pau. Les infermeres s'han quedat sorpreses del clima de pau, serenor i emoció de les visites que està tenint. Estimats, s'acaba una època. Que tingueu una bona festa.
Ràdio Estel.
La veu dels animals i la natura, un espai de notícies, consells, entrevistes i curiositats on els animals i el medi ambient són els protagonistes. Escolta'ns a Ràdio Estel els divendres a les 8 del vespre. Promogut i produït per ONG ADA.
Ets oient fidel de Ràdio Estel? Segueixes les nostres promocions, notícies, serveis i xarxes socials? Doncs només et falta un pas per ser l'oient 100%. L'app de Ràdio Estel per Android i iPhone. Busca Ràdio Estel al Google Play o a l'App Store i tindràs tot el que la teva emissora t'ofereix a la butxaca. És l'app per Android i iPhone de Ràdio Estel. Gratuïta i nova. Baixa-te-la.
Amigues i amics, sóc Toni Guerrero i tots els dies, de dilluns a divendres, estem amb tu de 17 hores a 18:30. Naturalment, aquí, a Ràdio Estel, la ràdio amiga que t'acompanya i t'entretén. Estem amb tu.
A Ràdio Estel sempre estem amb tu i a les tardes ho estem encara més. Estem amb tu, Toni Guerrero.
Al capvespre d'aquell mateix dia, que era diumenge, els deixebles, per por dels jueus, tenien tancades les portes del lloc on es trobaven. Jesús va arribar, es posà al mig i els digué: «Pau a vosaltres».
Joan 20:19. Clau de fraternitat, un programa sobre l'actualitat de la vida quotidiana, la cultura, la política, la solidaritat, el jovent, des de la perspectiva del carisma de la unitat del moviment dels focolars.
Hola, amics i amigues oients. Molt bona tarda.
Què tal? Com esteu? Bé? Això esperem. I que estigueu tots disposats a passar una bona estona en clau de fraternitat.
Per cert, ja heu sortit a fer una passejada, a buscar llibres interessants? Ja heu regalat o us han regalat una rosa? Encara sou a temps.
Sí, sí, i en un dia com avui, Sant Jordi, i més en diumenge, hi ha temps per tot. Per regalar un llibre, una rosa, que també és un signe de fraternitat, naturalment. I també per escoltar el nostre programa. Aprofitem per donar-vos gràcies per ser fidels a la cita.
Us espera de seguida el micropensament Avui m'han dit. A continuació, el plat fort, l'entrevista de la clau del dia. De seguida, a continuació, ve el testimoni del dia a dia de la fraternitat i abans d'acabar, escoltarem la reflexió final, aquell darrer pensament endins. Ja ho sabeu, eh? I tot això, doncs, comença ja.
Avui m'han dit...
Amparo, quina és la proposta per viure, per posar en pràctica què t'han dit per avui i també pels nostres oients?
Doncs avui m'han dit ser generosos fins al fons.
I el comentari d'avui, adient aquest propòsit, és de Benet XVI, l'actual papa emèrit. Diu així, per participar en la joia de l'amor, estem cridats també a ser generosos, a no conformar-nos en donar el mínim, sinó a comprometre's del tot, fins al final, amb una atenció especial per als més necessitats. El món necessita homes i dones competents i generosos.
Ser generosos fins al fons.
Ser generosos fins al fons.
Del dia.
L'any 1495, sí, no m'equivoco, 1495, neix a Portugal Sant Joan de Déu i mor el 1550. Va ser canonitzat el 1660 i anomenat Sant Patró dels Hospitals i dels Malalts. La seva fundació de l'ordre hospitalària, estesa pels cinc continents, vol donar una atenció integral al necessitat. Esperonats per la frase del fundador, «Haceos bien a vosotros mismos, entregaos a hacer el bien asistiendo al pobre».
Benito Menni neix el 1841 a Itàlia i és canonitzat el 1999 per Joan Pau II. El 1867 funda l'Hospital de Sant Joan de Déu de Barcelona. El seu lema, pregar, treballar, patir, sofrir, estimar Déu i callar. Han passat 150 anys des d'aquella fundació al barri de Gràcia de Barcelona i actualment, a Catalunya, l'Hospital de Sant Joan de Déu es troba a Esplugues, sent un referent dintre i fora del país en pediatria, obstetrícia, ginecologia, neurociències, neonatologia, oncologia, etc.
Per donar-nos a conèixer millor la realitat de l'ordre hospitalària i, en particular, de l'Hospital Materno-Infantil de Sant Joan de Déu, d'Esplugues, tocant a Barcelona, tenim aquí als estudis de Ràdio Estel el germà Joan Baptista Carbó, de la comunitat de l'hospital. Bona tarda, germà Joan Baptista, i gràcies d'haver vingut.
Gràcies a vosaltres.
Sí, germà Joan Baptista, molt bona tarda. I, bueno, i com tenim una història tan rica, potser per comprendre-la millor, anem als orígens, no? I l'origen no és un altre que Sant Joan de Déu, no? Es podries dir, encara que sigui gran trets, perquè és una personalitat molt rica i molt original, Sant Joan de Déu, com era Sant Joan de Déu?
Bueno, Sant Joan de Déu és un sant del segle d'or espanyol, i que fins als 40 anys va tindre una vida, podrem dir, bueno, una mica moguda, ja que va ser pastor, va estar també com militar, però a aquesta edat es va convertir, va tindre la conversió en Granada, en un sermó de Sant Juan de Ávila, i a partir d'ahí ell canvia la seva vida totalment. En principi va tindre una experiència com malalt mental, ja que després de la conversió pues, va sortir d'allí totalment boig, per dir-ho d'alguna forma. I veient com s'assistia als malalts, ell va decidir que la seva vida es dedicaria a això. No? I després d'aquest període de crisi que ell va tenir, pues, funda en Granada un primer hospital, i d'ahí pues, va començar la seva obra, la qual va ser sempre acompanyat de gent que es va unir a ell, i de voluntaris i de persones que el van ajudar econòmicament, no?
Per tant, l'Orde Hospitalària, clar, ja ho diu mateix el nom, no? La seva dedicació, el seu esperit, és aquest, o com el definiries?
No, l'esperit de l'Orde és tractar, cuidar a les persones en necessitat, siguin malalts, siguin persones necessitades d'algun altre tipus. De fet, ell dia que en el seu hospital n'hi haven gent de tot tipus, n'hi haven malalts, n'hi haven prostitutes, n'hi haven gent sense sostre, n'hi haven nens, i n'hi haven persones grans, i gent que estaven de passatge, gent que estaven que no tenien on dormir i que es quedaven allí a l'hospital d'ell. No?
És interessant perquè, sense conèixer massa, ens ve sempre la idea, almenys els que vivim a Barcelona, no? De l'hospital, no? Però és més que l'hospital, encara tot això, naturalment. Bé, també és clar, un personatge, un sant, en definitiva, personatge molt important, és Sant Benito Mendi, no? Llavors, qui era i què va significar Sant Benito Mendi per l'Hospital de Sant Joan de Déu de Barcelona?
Bueno, aquí tindrem que fer una mica d'història.
Sí.
L'Ordre, quan la desamortització de Mendizábal arriba a desaparèixer a Espanya, que era la cuna de l'Ordre, on Sant Joan de Déu va començar la seva obra, i en un moment determinat el general Padre Alfieri, en Roma, prepara un germà de Milán, que era Benito Mendi, el prepara per a la restauració de l'Orde a Espanya i l'envia a Espanya. Ell tenia 25 anys, acabat d'ordenar sacerdot, que no és lo normal en l'Orde, però bueno, en aquest cas sí, yeah. I l'envia a Barcelona. Ell ja tenia uns contactes amb Barcelona, el padre general, el padre Alfieri, i l'envia a Barcelona a restaurar l'Orde. I el padre Mendi arriba a Barcelona i contacta amb estos contactes que tenia el padre Alfieri, que era el senyor Nolito Plandolit, que va ser el primer benefactor, el que el va acollir a casa d'ell al principi, i a part d'ell, altres amics d'ells, que són els que li van favorir per a començar la restauració de l'Orde aquí a Barcelona, i concretament a l'hospital.
I hospital que, doncs, ara fa 150 anys de la seva fundació. Aquesta efemèride, diguéssim, comptarà amb algunes activitats o actes especials?
Una celebració.
Celebració.
Sí, bueno, el tret de sortida va ser el 8 de març, que era la festa de Sant Joan de Déu, que es va celebrar, i durant tot l'any, aquí a Barcelona, a l'hospital sobretot, fundamentalment, doncs, n'hi haurà actes científics, actes culturals i també actes amb les famílies i amb els treballadors de l'hospital, i la cloenda està prevista per al 14 de desembre en una eucaristia a la Sagrada Família de Barcelona, que seria realment el dia en què es va inaugurar l'hospital que estava entre el carrer Rosselló i Muntaner,
sí.
Que seria realment els 150 anys de la inauguració oficial de l'hospital, amb l'ingrés dels primers nens que van començar a ser tratats en l'hospital, no?
Perfecte.
Bueno, molt bé, una gran celebració, doncs,
sí,
no? Estem
veient. Sí, esperem que sigui un dia molt important.
També sempre ens preguntem per què fa que aquest hospital sempre és molt, molt estimat per les persones, sí, d'aquí, Sant Joan de Déu. Tenen un
inspira
reconeixement,
confiança.
Confiança, exacte. Per què? A què es deu això? Què et sembla?
Bueno, jo crec que hi haurà dos elements fonamentals. Un, per el tractament i el tracte que es fa als malalts i a les persones, és dir, que per això, i l'altre perquè és un hospital de Barcelona, dels barcelonins i dels catalans. I des de l'inici, com he dit, va ser els benefactors que va tindre el padre Mendi, i a través dels anys els germans han anat demanant de porta en porta en totes les cases, i és un hospital que és de Barcelona, és a dir, que és l'Orde Hospitalària, és el nom de Sant Joan de Déu, però és un hospital que ha sigut Barcelona, els barcelonins i els catalans qui l'han construït d'alguna forma, no? Apoyant els germans i a la tasca que s'ha fet a l'hospital. I sobretot jo crec que també el tema dels nens, pues això també els cors es toca molt, no? I veure els nens patir pues no ens agrada a ningú, no?
No ens agrada a ningú. Vostè està a la comunitat de l'hospital. Quants germans són?
Pues actualment som pocs germans, som 6 germans, però també estem apoyats per una comunitat de germanes de Santa Maria de Leuca, que són 5 germanes també, que treballen també a l'hospital, que són d'una altra congregació, però que col·laboren.
Són infermeres, elles?
Sí, són infermeres i treballen ja després, ja fa, em sembla que fa uns 25 anys que estan a l'hospital en companyia dels germans i col·laboren en la nostra tasca, no?
A banda de tot un equip de professionals que...
Exactament, un equip que són de 1.500 persones que treballen en l'hospital.
Déu-n'hi-do.
Ja que tenen en compte també que l'hospital col·labora en altres institucions i també té una xarxa, sobretot en el tema de la psiquiatria infantil, té una xarxa de serveis fora de l'hospital, de cara que no tothom tinga que vindre a visitar-se a l'hospital, sinó que en el territori n'hi ha centres de dia, n'hi ha hospitals de dies, n'hi ha centres infantojuvenils de psiquiatria... És que això també fa que no tots els professionals treballen dintre, sinó que també es treballa fora, no? en la comunitat, per dir-ho d'alguna forma.
I a més també em sembla molt important perquè des de 1993, penso, llavors va esdevenir hospital universitari. Uh-huh. I sabem que es duen a terme investigacions... quines investigacions... Bueno, l'hospital... O sobretot potser d'oncologia, potser...
Bueno, tot el que sigui fa referència a les malalties dels nens.
Sobretot dels nens. Ja,
sí, fonamentalment està el tema de l'oncologia, dels tumors en l'edat inicial o incipient dels nens. Està tot el tema de la neurociència.
Sí.
Està també el tema de les malalties infeccioses i malalties que es desenvolupen en els primers moments de la vida. I després també està tot el tema de les malalties que, diguem, ara s'anomenen rares o malalties poc freqüents. Per exemple, el síndrome de Rett, que l'hospital en algunes d'aquestes malalties és referent per a tot l'estat espanyol. Perquè com són molts pocs casos, pues, clar, no tots els hospitals poden tractar tots els temes, sinó que això està d'alguna forma distribuït i cada hospital és referent per a un tipus d'enfermedad. Entonces venen nens de tot l'estat espanyol a ser tratats per algun tema d'estos, no?
I quants malalts s'atenen a l'hospital o, no sé, o quina secció és la més nombrosa d'acollida i de tractament?
Bueno, és difícil dir. Per exemple, a l'hospital les consultes externes passen de 200.000 consultes anuals. Després, en el tema de les altes hospitalàries, de nens que han estat ingressats, passen de 26.000, 3.500 parts es fan en l'hospital... unes 13.000 intervencions entre nens que són hospitalitzats per les intervencions i altres que són a nivell ambulatori, que no necessiten hospitalització. Després, 109.000 urgències, el servei d'urgències és molt important, i 11.000 sessions en l'hospital de dia. N'hi ha un hospital de dia pel tema d'oncologia i de altres malalties que necessiten un tractament puntual durant unes hores i també està funcionant molt, molt bé, molt bé.
Molt de moviment, eh?
Molt de moviment,
sí. Però penso que també hi ha un aspecte molt important, que és l'atenció espiritual i religiosa al malalt. Uh-huh. Com es realitza? I la pregunta que també tinc curiositat, els malalts, en general, desitgen rebre aquest tipus d'atenció o la rebutgen? Bueno, deu haver de tot, potser, no?
Bueno, nosaltres, el tema de l'atenció espiritual està integrat dintre del tractament que es fa al malalt. Nosaltres fem un tractament integral i és un servei més que es posa al servei del malalt. N'hi ha... Clar, aquí es tracta de nens. Els nens, quan són molt petits, encara no tenen, però quan són més grans, i sobretot les famílies. Ja que hi ha moments molt durs, per exemple, quan una família està fent un tractament pel tema d'oncologia... o cuidaos paliatius, perquè ja no n'hi ha res a fer i s'ha d'acompanyar a la família i al malalt. Entonces s'ofereix el servei, la persona pues, el pot acceptar o no. Nosaltres això és un respecte total als desigs de la persona, però normalment és un servei molt important, està fet, són 5 persones les que es dediquen a tot el tema d'atenció espiritual, entre elles un germà que és sacerdot, que és molt important i nosaltres el considerem fonamental també per l'atenció de la persona, no?
També hi ha persones, sabem, que voluntàriament dediquen part del seu temps a accions solidàries, de fraternitat, en favor dels malalts ingressats a l'hospital, no? Quin tipus de tasques es fan? Quants són aquests voluntaris?
Pues actualment l'hospital compta més de 400 voluntaris que diàriament pues, es dediquen a fer tasques, sobretot a acompanyar a les famílies. Per exemple, quan una hospitalització és una mica llarga, pues, la mare té que necessita unes hores millor per anar a menjar, per anar a casa, pues, donar un cop a la casa. Entonces, si no té un altre familiar, pues, els voluntaris queden amb el nen, acompanyant-lo. Després es fan tasques de jugar amb els nens, entretenir-los una mica. Està la biblioteca ambulant, de qual passen en un carret amb llibres perquè si volen llegir un llibre o l'altre, fer jocs amb ells. Després, en les consultes externes i en les urgències, pues, entretenir els nens fins que arriba el moment de la consulta, perquè si tenen que esperar una mica, pues, I després, activitats culturals, es fan concursos amb ells, és dir, que és tota una sèrie d'activitats complementàries del treball assistencial, no?
I tothom pot fer-se voluntari de l'hospital si desitja? Bueno, ha de tenir, m'imagino, algunes condicions.
Sí. Normalment, en la pàgina web de l'hospital hi ha un apartat pel tema dels voluntaris i es poden apuntar allà. Després es fan unes sessions informatives, que es fan dos o tres cops a l'any, sessions informatives, en la qual se'ls explica tot el tema del voluntariat, el que poden fer, el que no es pot fer, i si la persona pues, ja decideix... Pues ja passen una entrevista. Uh-huh. I després també es fa conjuntament per tota Catalunya, no? Sobretot per Barcelona, tema del Parc Sanitari de Sant Boi, el tema dels serveis socials, el tema de l'hospital, i després la persona pues, allà on pot veure que pot encaixar millor s'adapta pues, a la formació i al tema que li donen, no?
Una de les últimes preguntes de cara al futur, podríem dir això, quina és la perspectiva de l'Orde Hospitalària de Sant Joan de Déu i de l'hospital? No sé, una mica, com veieu el present i el futur?
Bueno, el futur, vegem que germans som cada volta som menys, però tinguem uns professionals que estan molt identificats en l'estil. Nosaltres diguem que Sant Joan de Déu és un estil d'atenció, un estil d'estar amb els malalts, un estil d'atendre-los, i creiem que aquest estil té que continuar. Com continuarà? Pues, tampoc sabem dir com, però el que sí que és veritat és que cada dia n'hi ha més gent que acudeix a nosaltres perquè volen que fem més coses, i tinguem uns professionals molt, molt il·lusionats i molt en la tasca aquesta, i això va traduint-se en que cada dia pues, hi ha nous projectes. Actualment, pues, també per la festa de Sant Joan de Déu, uns dies abans es va lançar el tema del Cancer Center Barcelona de Sant Joan de Déu per a nens, que vol ser pues, fer-se un centre per al càncer infantil a nivell d'intensificar més la investigació, el tractament i tots aquests temes, que això pues, comporta pues, una tasca molt gran i de molts diners. Però bueno, la Barcelona és molt generosa i els barcelonis també, i entre tots pensem que ho puguem fer. I això del futur és molt esperançador en aquest sentit. No?
Doncs jo crec que aquestes paraules són les que... També us desitgem a vosaltres, no? Un futur esperançador, que segur que sí. I gràcies pel vostre testimoni i tot el que feu, no? A vegades es diu aquestes coses d'altres, no? Si no existís un Jan de Déu i la seva obra, caldria inventar-los, no?
Pues sí, i tant, que caldria inventar-la.
Moltes gràcies, Joan Baptista.
Adéu-siau.
Vale, a vosaltres també. Adéu.
Dia a dia de la fraternitat.
Avui podem compartir amb vosaltres el testimoni de Tuong, una jove mestra vietnamita en una classe amb 13 nens, però amb moltes dificultats. Ho explica així.
Cadascun d'ells em recorda Jesús a la creu. Per què ho dic això? Doncs perquè dos d'ells han estat expulsats de l'escola pública després d'haver repetit 3 anys el mateix curs. Altres dos són discapacitats i no són acceptats a l'escola normal, i el centre d'educació especial està massa lluny per a ells. Els altres tenen dificultats d'aprenentatge i els seus pares estan separats i són pobres. Tots viuen en una mancança d'amor, d'interès i d'empatia, en un estat d'abandó, no només de la família, sinó de la societat. No és fàcil sempre. Un dia tractava d'ensenyar a un alumne una lletra de l'alfabet vietnamita. I la repetia una, dues, tres vegades, però no mantenia i no aconseguia pronunciar-la. He tornat a provar-ho una i una altra vegada, però res. Estava a punt de deixar-ho per impossible. En aquell moment, en els seus ulls, que s'estaven omplint de llàgrimes, he vist una crida d'auxili. Aleshores he pensat, si Jesús estigués aquí amb aquest nen, no l'hauria deixat dient, a mi no m'importa aquest nen. I m'he dit, vinga, som-hi. Després d'agafar aire profundament, amb la ment fresca i el cor en pau, li he dit una coseta per fer riure. I així s'ha desbloquejat una miqueta. Després he mirat d'ensenyar-li la lletra en qüestió d'una altra manera. Un altre dia, jo no estava bé del tot, i una nena li ha dit als seus companys, «Porteu-vos bé, calleu, la profe no està bé». I un altre m'ha portat un got d'aigua dient-me que descansés una miqueta. Uau! Aquests petits detalls m'han fet molt feliç i m'han confirmat que l'art d'estimar de l'Evangeli que miro de viure comença a entrar en el seu estil de vida.
Estarem encantats de saber la teva opinió del programa. Digue'ns la teva escrivint a enclaudefraternitat@radioestel.cat o bé al Twitter @claufraternitat.
I ara arriba la nostra secció final. Antoni, t'escoltem amb atenció.
Pensament endins, de la mà d'Antoni Pedregosa.
Al llarg de la nostra vida, tard o d'hora, hem d'anar a l'hospital. Ja sigui perquè estem malalts, ja sigui perquè acompanyem a persones estimades que estan malaltes. El que es viu a l'habitació de l'hospital reprodueix aquells aspectes de la vida que ens fan madurar com a persones. D'una banda, el reconeixement de les nostres limitacions, de la nostra dependència als altres, del dolor, de la incertesa. Davant d'això que diem l'adversitat, tenim dues opcions. O bé rebutgem aquesta adversitat per considerar-la una desgràcia immerescuda, ens deprimim i, sense donar-nos compte, ens fem mal nosaltres mateixos i els que ens envolten. En canvi, quan aquesta adversitat és assumida serenament, això és una actitud que actua com un bàlsam, que ho suavitza tot. Tothom en surt beneficiat. L'hospital és un bon exponent del treball en equip. Allà dintre s'hi fa present la ciència, la tècnica, l'experiència, l'esforç, el control, l'entrega, la generositat. Des d'aquest espai voldria fer un petit homenatge a aquesta gent del món de la sanitat que dia rere dia posen la seva vida al servei dels malalts. Amb la seva professionalitat, amb la seva paciència. I veus que els valors que es viuen allà dintre fan molt de falta amb el món en què vivim. El respecte, la valoració de la vida, la responsabilitat, el treball en equip, quan veus el que és la guerra, on la vida de les persones importa poc o no importa gens amb tal d'aconseguir un objectiu, aleshores t'adones que l'hospital és un lloc sagrat, perquè allà hi ha persones que viuen la seva adversitat i altres persones que miren de sanar-les. Allà veiem des del moment joiós del naixement d'una criatura a situacions de dolor, d'incertesa i de mort. Si sabem donar a cada cosa el seu just valor, veurem que l'habitació de l'hospital és una autèntica escola de la vida. Amigues i amics, bona tarda i fins diumenge que ve.
Sense estar acabant el temps del programa d'avui, que s'ha fet possible, com sempre, gràcies a tot un equip de persones. Les recordem ara, abans de dir-vos adéu. Tenim el nostre tècnic, el Toni Huguet, el control de les vies de so.
Maria Jesús Dorca, la nostra community manager, i les veus, que ja les coneixeu. Ara mateix heu sentit a l'Antoni Pedragosa i tinc el Lluís Antoñana al meu costat.
I al meu costat, l'Amparo Gómez.
Amics, amigues, tornem el proper diumenge.
Fins aleshores restem en clau de fraternitat.
Has escoltat En clau de fraternitat.